RAC més 1 presenta Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank. Emprenedors, el podcast de les startups de RAC 1. Presenta Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Emprenedors, edició especial des de l'estand de CaixaBank Day One al Mobile World Congress.
Us parlem des del Mobile World Congress, la que era considerada una de les cites més importants de l'any pels hotelers, pels restauradors i pels principals agents turístics de la ciutat. Però això era abans de la Covid, ara som en l'era post-Covid. Que s'hagi pogut recuperar i reobrir el Mobile World Congress ja és un èxit, però el principal èxit serà també recuperar el món del turisme i fer-ho, si pot ser, implantant un nou model. Emprenedors i el món del turisme és el tema d'avui del nostre podcast. Comencem.
The world is one big data problem.
A RAC més 1, Emprenedors.
Big data number one.
Dades de la Unió Europea, països on el sector del turisme ha quedat menys afectat pel pas del Covid, són Txèquia, Noruega o Àustria, i els dos països més afectats de la Unió Europea són precisament Croàcia i Espanya.
Big data number two.
Com serà l'oferta turística post-Covid? Molt més exigent en condicions de seguretat, és evident, flexible al 100%, també diuen els experts, en formats innovadors i per aquest any turisme de proximitat.
Big data number three.
L'Organització Mundial del Turisme ha creat un observatori per a traquejar la recuperació del sector a nivell mundial. Si ho consulteu, veureu totes les dades encara en negatiu, excepte una, que és la de l'índex de confiança en la recuperació del sector, que diuen ja que és ferma i decidida.
Big data number four.
I quins són els països més dependents d'Airbnb al món? Doncs per aquest ordre, UK, Itàlia, Espanya, França i de llarg el més dependent és Estats Units.
Big data number 5.
L'última per acabar, una dada positiva. Estudi d'Ipsos Consulting que diu que tantes restriccions de Covid, ara que es relaxen les restriccions, diuen, la gent està disposada a gastar més en turisme i oci que just fa un any enrere.
Never start a business just to make money. Start a business to make a difference.
Quantes vegades hem criticat el model turístic del nostre país i ara que no el tenim en plena forma és quan el trobem més a faltar? A veure si aquesta vegada va la bona i som capaços de reorientar-lo cap a models de més qualitat i de valor afegit. Així ho intentarem en aquesta nova edició del podcast d'Emprenedors de RAC més 1, avui Emprenedors del món del turisme. Seguim una setmana més aprofitant el Mobile World Congress per a una nova edició del podcast i ho seguim fent una setmana més des de l'estand de CaixaBank, que ens acull en el seu auditori en el marc del 4 Years From Now, en el Saló 2 del Mobile World Congress. Abordem el primer dels nostres convidats, és l'Ignasi Capella, que juntament amb altres 6 emprenedors va fundar Brumix. La millor manera d'explicar el seu projecte és, si us sembla bé, tancant els ulls, posant-hi una mica d'imaginació, el que ara us explicaré. Imagineu que és l'aniversari del meu casament i la meva dona em fa un regal sorpresa. Un cap de setmana en parella i arribo a l'hotel, obro la porta de l'habitació i comença a sonar una música. Potser hi ha globus, potser hi ha confetis, potser el que us podeu imaginar, però a més us heu d'imaginar tota l'habitació retroil·luminada, amb llums, amb colors, acompanyant el ritme de la música. Canvi de situació, posem per cas ara que la meva dona em prepara també un sopar sorpresa. Doncs la companyia de l'Ignasi Capella és capaç d'ambientar tota la sala del restaurant d'acord amb els plats del menú. Aquesta que esteu escoltant seria la música del primer plat del menú. Es tractaria d'amanides tropicals, productes frescos. Ara ve el segon plat. Soc en un vaixell al mig del mar, sento les onades, posta de sol magnífica projectada a les parets i a la taula una cua de rap de primera. Ignasi Capella, benvingut al podcast Emprenedors de RAC més 1.
Hola, gràcies.
Brumix és l'startup de la que parlarem avui, centrada en el que en dieu crear situacions immersives. Si has de definir què vol dir això de situació immersiva, com ho definiries?
És pràcticament teletransportar les persones, ambientant l'espai on estan i transformant-lo en un entorn totalment diferent.
Però això vol dir no sé quants projectors, un disseny ad hoc caríssim, experts en muntatge d'imatges, música també molt acurada, tecnologia punta, i vaig arribar a vosaltres i dieu, no, tot això es fa molt més fàcil, m'ho has d'explicar.
Sí, una mica hem reinventat la roda, no? La forma de crear aquests espais, tal com tu deies, de passar d'aquestes instal·lacions tan complexes a tenir un dispositiu que integra tots els elements que necessites per fer exactament el mateix, transformar l'espai i convertir-lo en una experiència totalment nova.
Un client vostre, com hem dit, és els Hotels Catalonia, creant ambients a les seves habitacions. Hem parlat de l'aniversari del casament meu, per exemple, però quin posa altres recreacions que podríeu oferir a una cadena d'hotels com la de Catalonia o altres?
Tenim un catàleg amb moltíssimes experiències que, a més a més, es van actualitzant i pots trobar-hi una mica de tot, des dels paisatges relaxants que comentaves, postes de sol, ambients de naturalesa, fins a temes més d'art digital, molt abstracte, músiques molt estridents, si vols, que fa que et quedis totalment, per dir-ho d'alguna manera, atrapat per les imatges i l'experiència i tinguis aquesta sensació de sortir d'aquella habitació on estaves i entrar en un món nou.
Hem posat també l'exemple d'un restaurant. Si no m'equivoco, és correcte si dic que hi ha un restaurador de Sydney que us va demanar fer aquesta experiència en el seu restaurant?
És correcte, sí. Va ser una experiència molt divertida treballar amb aquest projecte, com creant un concepte de sopar immersiu multisensorial on tots els elements anaven coordinats amb els plats gastronòmics i es creava un ambient espectacular.
Quants plats tenia aquest menú?
4 plats que anaven amb 4 ambients diferents.
Apliquem-ho ara al món de la cultura. Hem parlat d'hotels, hem parlat de restauració. Al món de la cultura, dels museus, per exemple, també podríem arribar a crear situacions immersives?
Sí, aquí hi ha molt camp per córrer. De fet, ja hi ha una mica de algunes experiències molt interessants, per exemple, en centres d'interpretació, en museus, i és una forma d'explicar la història d'un espai turístic o, per exemple, espais fràgils, no? Coves prehistòriques, llocs arqueològics on no pots posar, no pots massificar aquests espais pel tema de sostenibilitat. Recrear l'interior d'aquell espai i convertir una habitació del centre d'interpretació del museu en aquest espai, no? Immersiu, és una manera de donar aquesta volta, diguem, en el tema turístic, tenint en compte la sostenibilitat.
In 60 seconds we need 10 answers.
Dóna'm una idea més que en el sector de l'experiència immersiva podria servir.
Mira, per exemple, recrear la visita a unes ruïnes arqueològiques, les ruïnes d'Empúries, a la ciutat de Tàrraco, i trobar-te allà enmig d'una habitació, d'un espai envoltat per romans, fent les seves lluites, les seves batalles, el seu dia a dia.
La petició més curiosa que ha rebut de recrear una situació immersiva.
Em quedaria amb una que va ser molt curiosa en el seu moment, que és aplicar un al tractament de persones amb Alzheimer, demències i aquest tipus de patologies, i que s'està convertint quasi en un estàndard.
Un, dos, tres emprenedors que s'ajunten per a crear una startup, ho hem trobat ja de forma habitual, però fins a 7 emprenedors creant junts una mateixa companyia, això encara no ho havia trobat. M'ho expliques?
És una història curiosa i molt llarga, a visió de dos germans, els Serrano Brothers, que van començar a investigar i que amb esdeveniments com aquest, amb un sonar, amb un Four Years From Now, vam configurar l'equip fundador inicial i a partir d'aquí hem anat endavant.
El que em sembla interessant posar en valor també és que hi ha tot un procés previ d'innovació abans de llançar el producte.
Vam estar 3 anys a M+D fent projectes de videomapping estàndards mentre treballàvem al lab creant la nostra solució, l'MK360, i va ser un procés llarg i fatigós, però molt, molt gratificant.
Dels 7 emprenedors que dèiem abans, heu passat a quants en aquest moment? Quin és el volum de gent que treballa en aquest moment a la companyia?
Ara som unes 20 persones treballant a Brumix full time i esperem en el proper any ser bastants més.
Hola, sóc un metge de la Vall d'Hebron. Porto 2 anys entregat en cos i ànima a la lluita contra el Covid. Em sento totalment esgotat. Em cal un espai per a recuperar forces. Em pots ajudar?
Sí, totalment. De fet, ja s'està aplicant. Creem un espai on pràctiques de relaxament, de mindfulness, per exemple, combinades amb aquesta tecnologia immersiva, fa que les persones es relaxin molt més, s'aïllin molt més dels seus pensaments i això contribueix a millorar la seva qualitat de vida.
I l'últim és el Pep Guardiola. Diu, m'agradaria recrear en el vestuari del Manchester una experiència immersiva com les que expliques, perquè els meus jugadors surtin al camp més motivats que mai. És possible?
És possible i té molt sentit. De fet, el tema de salut mental, de l'esgotament mental amb esportistes d'èlit i amb futbolistes, ara s'ha posat molt de moda amb el cas d'aquesta tenista i és un tema recurrent que s'ha de tractar. Més enllà del rendiment físic, el rendiment psicològic per optimitzar al màxim, no?
Des del Mobile World Congress, Emprenedors presenta Oriol Llop.
Gràcies, Ignasi Capella, per compartir avui amb nosaltres la passió que hi ha darrere de tot l'equip de Brumix. Esperarem les preguntes dels experts que arribaran d'aquí uns instants. Seguim a l'estand de CaixaBank en el marc del Mobile World Congress. Seguim en l'àmbit dels emprenedors de l'entorn turístic. Potser el primer dels nostres convidats era més un entorn més oci, però aquest segon sí que ja és 100% turístic. Seguim en conversa en el podcast Emprenedors de RAC+1 a partir d'ara amb el Guido Shinoka, fundador de l'startup CityMe. Benvingut al podcast, Guido.
Gràcies.
I ja que som al Mobile, abordem què fer quan som en una ciutat forània, la volem visitar i només tenim el mòbil a les nostres mans.
Hola, soy Laia, tu guía virtual de Barcelona y quien te acompañará a descubrir los rincones y curiosidades de una ciudad que no se te va a borrar fácilmente de la cabeza. Es que Barcelona lo tiene todo.
Això ho podria estar escoltant qualsevol dels visitants que aquests dies són a Barcelona per la Mobile i que tenen una tarda lliure, visiten el barri gòtic, per exemple, o potser descobreixen la Casa Ametller i el seu antic passat amb olor de xocolata.
Cuando veas su fachada escalonada de principios del 20, entenderás por qué la Casa Ametller es uno de los hogares modernistas del que más nos enorgullecemos los barceloneses. La familia Ametller fue la reina de la industria del chocolate, un producto que trabajó desde finales del siglo XVII hasta principios del XX. En la cafetería de la planta baja podrás ponerte fino con su producto.
Són fragments de l'aplicatiu que et pots descarregar a CityMe per a visitar la ciutat de Barcelona, però segur que hi ha més ubicacions, oi que sí, Guido? On podríem anar amb la vostra aplicació?
CityMe lo que hace es proporcionar guías turísticos virtuales y audibles. Actualmente tenemos a Laia en Barcelona, a José en Madrid y a Rafa en Sevilla. Los guías turísticos virtuales y audibles están dotados de personalidad autóctona en la ciudad, hablan en dos idiomas. Y respecto a tu pregunta, ahora pueden recorrer toda la ciudad de Barcelona. Hay más de 600 puntos de interés para disfrutar en audio con Laia actualmente en Barcelona.
O sigui, només em cal el mòbil, uns auriculars, connexió a internet i a partir d'aquí a gaudir de la ciutat.
Empiezas a caminar y Laia te va contando absolutamente todo lo que te rodea. Cualquier cosa que sea digna de mencionar, Laia te la cuenta.
Posem-hi una mica més de valor. La geolocalització és molt important també. Per què?
Súper importante, no solamente que puedes visitar la ciudad en tiempo real, eres el típico puntito rojo que va caminando por la ciudad y apenas te acercas a un point of interest, un POI, salta el audio y te lo explica, sino que también estando en una ciudad diferente puedes hacer el previaje, viaje y post-viaje, es decir, visitar la ciudad, puedes visitar Buenos Aires desde Tokio, Barcelona desde Sevilla y una vez que llegas a la ciudad utilizas el sistema de geolocalización para perderte por la ciudad y que te llenen de leyendas, de historias, de curiosidades y todo lo que es digno de mencionar.
Vaig visitant la ciutat, a més, al meu ritme. No tinc un guia que em diu i em marca ara aquí, ara allà, sinó que puc gaudir el temps que vull en cadascun dels punts i...
Libre de horario, libre de reserva, solamente lo haces cuando tú quieras y donde quieras. Los POIs siempre están ahí. Y tú tienes total libertad para moverte por la ciudad y no perderte ningún detalle que es sumamente enriquecedor para la experiencia del viajero.
Per tant, les guies impreses s'han acabat?
Bueno, nosotros no queremos decir que se han acabado, pero que nosotros somos un complemento. La situación que hemos vivido ha hecho que la digitalización se vea drásticamente acelerada. Nosotros veníamos diciéndolo hace tiempo ya que esa experiencia del free walking tour o un guía turístico lo tienes que tener en el móvil. Pero bueno, con esta nueva situación nos ha jugado a favor, se ha acelerado el interés, las descargas y hay muchísima gente disfrutando y ahora estamos internacionalizando la compañía, sacando los nuevos guías turísticos virtuales y audibles de Londres y París.
Guido, toquen preguntes curtes, respostes
Vamos.
Curtes.
In 60 seconds we need
10 answers. He llegit que vas crear l'startup al tenir la sensació aquesta que a mi també m'ha passat, anar a una ciutat i dir m'he perdut alguna cosa perquè no he tingut temps de poder-ho accedir fins a la informació i segur que hi ha algun detall que no he
descobert. Sí, surge de esa necessitat latente de que sientes que te pierdes algo importantísimo cuando caminas por una calle.
No sé si us he fixat, però ha parlat dels guies turístics amb noms. La Laia és molt important. Fins a quin punt està tan pensat el perfil del guia?
Laia és catalana, habla varios idiomas, es joven, es moderna, es fresca. Sabe absolutamente todo sobre la historia de la ciudad y también de los happenings, de los news y los eventos que están pasando en la ciudad. Dotamos de personalidad autóctona con acentos y todo lo que conlleva ser una persona local y experta en una ciudad.
Per tant, diguem que no ens portarà el típic lloc que ens porta la típica guia de la típica agència.
No solamente no dejamos afuera los puntos importantes, sino que también aumentamos el nivel de contenido con elementos de curiosidades, leyendas enriquecedoras para el viajero, muy enriquecedoras.
Això és gratuït per l'usuari. On està el negoci, doncs?
Si tú llegas a Barcelona, te damos simplemente para que disfrutes gratuitamente del Born. pero si quieres el Born, el Gótico, el Raval, la Eixample y la Barceloneta, toda la ciudad, pagas 3,50 el modelo Premium. Y después estamos haciendo el programa de afiliación de partners, en donde los grandes players como Casa Batlló, que estamos en conversaciones con ellos, Airbnb y todos los demás, se van a afiliar al programa, y todo aquel usuario que vaya a alguna de las ciudades va a disponer del guía turístico virtual de CTP de forma gratuita.
Molt bé, última pregunta. Pensem en el futur. És el Siri qui ens fa una pregunta en aquest cas i diu...
Hola, soy Siri de tu iPhone. ¿Crees que en un futuro, cuando alguien me pregunte ideas sobre qué visitar en Barcelona, podría ser yo el guía turístico?
Vamos a decirle a Siri que no va a ser una enemiga, sino que vamos a hacer un complemento de ella también.
Emprenedors, edició especial des de l'estand de CaixaBank Day One al Mobile World Congress.
Gràcies, Guido, per les teves explicacions.
Gràcies a ustedes.
Moment pels experts, moment per les seves preguntes. Jo diria que metafòricament hem d'alguna manera preparat el camí d'aquest futur del turisme. Anem a rematar-lo. Perquè tant l'Oriol Alcoba com a expert en processos d'innovació, com la Marga Altés, consultora de startups, ens puguin dir la seva al respecte. Oriol Alcoba, si us plau, si pots començar endavant.
Molt bé, gràcies. La primera pregunta li volia fer al Guido de CityMe. Com genereu els continguts que teniu disponible per cada ciutat? És a dir, els feu vosaltres segons el vostre propi criteri o teniu experts? Gent, historiadors, etcétera, que els generen.
Todo aquello que dicen los guías virtuales y audibles está hecho por periodistas especializados en contenido histórico, contenido actual, actualidad. A ver, la Plaza Real lleva ahí 500 años, tampoco hay que ir actualizándola mucho, pero sí que también tenemos una sección donde está los happenings, que se llama planazos. Entonces hace los planazos con Laia, con José, con Rafa, y ahí se va actualizando el contenido acerca de los happenings que pasan en una ciudad.
Com personalitzeu la visita per cadascun dels usuaris?
De momento no tenemos rutas personalizadas. Queremos que el usuario sea libre de caminar por donde él considere.
Sí, Mar, endavant.
Començo per l'Ignasi. Heu parlat de que teniu foco d'una banda en tecnologia, en desenvolupar patents i un producte diferenciat, i alhora esteu creant un mercat nou amb entreteniment, segurament, i un altre amb salut. Són com tres focus, cadascun amb si mateix, que ja justificaria una companyia. I quan es parla de start-up sempre és important el focus, no? Com gestioneu aquestes tres objectius alhora?
És difícil, és complicat, però jo diria, o sigui, d'entrada nosaltres hem creat un producte, una eina, no? Com al seu moment Steve Jobs va crear l'iPad, que no existia, no se sabia per què servia, i al final ha tingut moltíssimes aplicacions, una mica salvant les distàncies, no? Però hem creat una nova tecnologia que permet fer moltes coses. Abans de la pandèmia, fins l'any passat, estàvem molt focalitzats en el sector del turisme, en el sector dels esdeveniments i el sector més cultural, però tot això amb la pandèmia, doncs, òbviament, se'ns va parar. Vam veure que aquest mercat ja no anava més, o almenys esperaria durant una bona temporada, i ja teníem alguns casos d'èxit, diguéssim, fora de Catalunya i d'Espanya, en el sector de la salut. Arrel de tot això, ens vam reorientar molt, hem adaptat molt tant el que és la tecnologia com sobretot els continguts, el model de negoci. Hem tingut l'ocasió de llançar-nos, a presentar-nos al mercat de la salut sociosanitària a nivell de Catalunya, començar a iniciar projectes amb institucions com Vall d'Hebron, com la Gutmann, com Hospital d'Olot i com tants altres, i això ens ha donat molt coneixement per fer aquest focus, i ara estem molt centralitzats en el sector aquest de la salut i la salut mental, sense deixar de banda tots aquests projectes que ja teníem en marxa.
Com us imagineu que sereu de grans? Una companyia tecnològica, una companyia de salut o una companyia d'entreteniment?
Una companyia de solucions tecnològiques amb vertents diferents, amb vessants diferents. Tota una línia de negoci, diguem, i de continguts molt focalitzades en salut, relaxament, mindfulness, però també teràpies d'estimulació, de memòria per gent amb Alzheimer, etc. I després solucions també més obertes, diguem, per altres sectors com el turisme o com el tema de la cultura. Al final, l'eina tecnològica és la mateixa i és el modus operandi, no? els continguts, el business model, tot això és el que hem d'adaptar. El nostre objectiu és ser líders en el sector de les experiències immersives en salut, on ja hi ha molt camp recorregut amb realitat virtual a Mulleres i on nosaltres tenim molt a dir, tenim una solució diferent. I això, i sense deixar de banda, però, els altres sectors.
Ignasi, ara has mencionat que ja hi ha Ulleres. Jo entenc que vosaltres, la vostra solució és, diguem-ne, complementària, en el sentit que vosaltres virtualitzeu un espai, no aporteu una solució, diguem-ne, a través d'unes ulleres com puguin ser Oculus, etc. Però això no us limita una mica en el sentit de dir... que cada espai s'ha de personalitzar d'una manera diferent a l'hora de desenvolupar els continguts, em refereixo.
Les ulleres, per exemple, amb tractaments de salut mental, són molt rellevants, tenen, ja s'ha demostrat que funcionen molt, diguem, en les primeres etapes més de xoc, no? Si tens una depressió, si tens una ansietat, hi ha uns continguts molt ben pensats per fer ulleres, per fer casa teu, però després per donar continuïtat, per donar seguiment i per, més enllà de la teràpia de xoc, donar-li continuïtat, això té molt sentit. Per exemple, en el tema del mindfulness, del relaxament, és molt difícil que la gent ho faci molt amb ulleres, no? Quan estan molt, són pensades, a més, moltes experiències per tancar els ulls. Però el fet de convertir-ho, de fer-ho en un espai immersiu, de donar tots aquests entorns i tal, fa dues coses. Fa, primer, que hi hagi molt més interès intern de l'organització, interès extern, etc. I sembla que també s'està veient que fa que s'acceleri. És a dir, que el teu relaxament va molt més ràpid, diguem, estàs molt més relaxat després de fer l'experiència en un espai immersiu que fer-lo en la típica habitació de sempre de casa teva o de l'hospital, etc.
Molt bé. I per entendre millor el producte, quan parleu d'espai immersiu, parlem només d'imatge o també d'àudio immersiu?
De tot, d'imatge, so i si cal afegim més elements olfactius, etc., per encara incrementar més l'experiència.
Molt bé.
Guido, ja ens has parlat dels continguts, però a nivell internacional entenc que no esteu sols, és molt, relativament fàcil entrar en aquest sector, posar continguts i geolocalitzar-los. I el que m'agradaria saber una mica, quin és el vostre valor diferencial i sobretot què feu diferent que no pugues fer Lonely Planet si llença una app?
Lo primero de todo, somos audio, puro y audio. El usuario no va a leer nada, a diferencia de Lonely Planet y todas las que pueden llegar a ser editorial, de contenido editorial. Somos los primeros en dotar de personalidad también a los guías virtuales. Y ese es nuestro valor diferencial, es la usabilidad y el contenido.
Quin recorregut de creixement us fixeu? Ara comenceu la internacionalització, però com de grans voleu ser a 5 anys vista? I això ho podeu fer sols, o només amb finançament o de la mà d'algun partner industrial?
De momento lo que hicimos fue levantar una ronda de inversión con Business Angels y eso nos daba para trabajar en las distintas funcionalidades y el business plan que teníamos armado de cara a las nuevas, no solo las nuevas funcionalidades, sino también los nuevos modelos de negocio. Y otro de los modelos de negocio que tenemos, nosotros tenemos un B2C muy claro, un B2B con la afiliación de partners, y el tercero que viene ahí, que todavía no hemos empezado, pero que sí es empezar, es que Alaya, José, Rafa, Charlotte, Alison, todos los guías virtuales que tenemos, podemos hacer una integración dentro de otras plataformas. Es decir, que Alaya pueda convivir en la plataforma de Lonely Planet, que Alaya pueda convivir en la plataforma de Google Maps. Tenemos eso en vista de poder hacer, no los vemos como competidores, sino que los vemos como complementos, es decir, una integración.
Molt bé, doncs fins aquí les preguntes dels nostres experts, fins aquí les explicacions dels nostres convidats. Donem-los una mica de temps perquè puguin donar-hi una volta, puguin decidir quina serà la seva política d'inversió de futur. Per tant, temps per deliberar.
RAC més 1 us està oferint Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa SEAT i amb l'impuls de CaixaBank.
If you think education is expensive, try ignorance. Question mark.
El món del turisme ha sigut un dels més tocats pels efectes de la pandèmia del Covid. Tant de bo els propers mesos l'economia es recuperi i el turisme torni a ser un sector bandera de la recuperació. I tant de bo siguin els emprenedors del sector turístic els que tirin del carro d'aquest canvi de tendència. Per això us preguntem, quines ajudes i recomanacions suggeriu per tots ells en els temps que corren?
Question mark.
I aquí va la nostra resposta. En ben poques setmanes es concretaran molts paquets d'ajudes que provenen d'Europa i que han de permetre accelerar la recuperació que necessita la nostra economia. La millor recomanació per les startups és adreçar-se a les administracions públiques encarregades de la gestió d'aquests fons i informar-se de les condicions per accedir a les seves convocatòries. El sector del turisme i tot el que estigui especialment vinculat amb la digitalització té molts números de poder accedir en aquests fons.
Question mark.
I segona recomanació, CaixaBank compta amb Hotels en Tourism, la seva línia de negoci amb una oferta específica per al sector de l'allotjament turístic. Serveis que estan a la disposició de les empreses del sector serien, entre d'altres, línies de finançament específiques o facilitats per a preservar la liquiditat de moltes d'aquestes empreses. Menció especial, el tracte que es dona en aquelles que tenen un especial compromís per la preservació del nostre medi o la inclusió social de col·lectius en risc.
Question mark.
The best way to predict the future is to create it.
Emprenedors, el podcast de les startups a RAC més 1.
Senyors experts del podcast Emprenedors, Marc Galtés, periodista Oriol Alcova, expert en innovació, torna a arribar el vostre moment, com sempre, en quines de les dues de les iniciatives que hem vist avui invertiríeu. Disposeu, en aquest cas, de 500.000 euros. Podeu destinar tots els diners a un emprenedor o bé repartir-los de forma proporcional. Quina és la vostra aposta? Tots els ous en una cistella o repartim joc entre totes dues propostes?
A mi he de dir que m'han agradat molt els dos i explico el perquè. En el cas de Brumix, m'agrada molt que hagi desenvolupat una tecnologia pròpia i que aposti per crear un nou mercat. La comparació amb l'iPad de l'Steve Jobs, només per l'ambició que comporta, ja crec que és un valor que té la companyia. I també em fa un punt de por el tema del focus, és a dir, que és una tecnologia i és un producte que pot tenir moltíssimes aplicacions i que desenvolupar-lo a tots els mercats requereix un esforç i una infraestructura que la companyia ha de créixer acord amb aquestes necessitats i aviam si són capaços. I en el cas de CityMe, en un moment en què tots estem parlant de que cal un nou model de turisme i de que volem un turisme molt més conscient i responsable, doncs turistes que s'interessin pel lloc on van i per la història i tal, crec que és un element diferenciador important, i m'ha agradat molt quan ha parlat de que és una tecnologia que es pot integrar amb qualsevol altra plataforma. En qualsevol cas, jo faig un 50-50 i deixo que sigui l'Oriol el que aviam què tria.
Vaja, quina doble responsabilitat ara. En tots dos casos, crec que hi ha un repte important, que és industrialitzar la producció de continguts. És a dir, ser capaç de generar continguts d'una manera eficient, però a la vegada lo suficientment personalitzada com perquè sigui útil per l'usuari. A partir d'aquí, jo em decantaria per Brumix, apostaria 400.000 dels 500.000 que tenim, per aquesta diversitat d'àmbits que ja hem demostrat que tenen aplicacions molt potents, no només en turisme, sinó en salut, i per aquest nou concepte que jo crec que cobren, que és el fet de virtualitzar un espai i no pas unes ulleres que, per exemple, pels que portem ulleres com jo, són bastant incòmodes. En el cas de CityMe, igualment, jo crec que té un gran potencial, que estan acabant de definir quin és el model de negoci ideal i, per tant, volem invertir-hi també, invertirien aquests 100.000 euros i que sigui una bona inversió, una gran inversió.
Així doncs, resultat final destinat en aquest cas a CityMe, a la Laia, al José, al Rafa i en el seu emprenedor aquí de Xinoca, 300.000 euros en aquest cas. I en el cas de Brumix, de l'Ignasi Capella, amb la seva realitat immersiva, serien aquests 700.000 que hem dit de la suma de tots dos experts.
Emprenedors. El futur és dels valents.
Guido, molta sort amb la teva remuntada turística, que espero que sigui realitat en aquests propers mesos. Ignasi, molta més creativitat amb el conjunt d'emprenedors que sou i que la realitat immersiva s'ampliï a molts més altres àmbits. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Emprenedors, el podcast de les startups. Edició especial des del Mobile World Congress.
Recte final del podcast, informacions pràctiques. Tots els que vulgueu compartir a xarxes socials, especialment a Instagram, qualsevol dels nostres continguts, ho podeu fer a @emprenedorsracu. També, si voleu, el hashtag emprenedorsracu per qualsevol de les xarxes socials a les que estigueu presents. Marc Galtés i Oriol Alcova, també moltes gràcies per la vostra presència, col·laboració i disposició una vegada més amb nosaltres. Fins al proper podcast. I audiència, moltes gràcies per seguir-nos en una nova edició. Ens acomiadem des del Mobile World Congress, des de l'estand de CaixaBank, on hem enregistrat aquest podcast, i us emplacem a descarregar-vos aquest i els que venen a continuació a través de la web de RAC+1, a Spotify, a Google o també a través d'Apple. A tots aquests llocs trobareu el nostre particular homenatge en el món dels emprenedors i les startups. Fins dilluns que ve en un nou podcast. Adéu-siau a tots i bona setmana.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC+1. RAC+1 us ha ofert Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.